amb Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 26 de juny, en què l'actualitat encara està centrada a Veneçuela. S'eleva 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat al país. És la xifra oficial de víctimes que coneixem en comptagotes per les dificultats que hi ha per rescatar els afectats.
He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo cuatro niños que están ahí con mi mamá, que no los escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, ahí hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
Estos militares que tienes aquí mismo, montan una tanqueta y vengan a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica. A tots els constructors.
El govern central ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols i un dels altres 80 continuen desapareguts, tot quan aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar amb les tasques de rescat. Mentrestant, els veneçolans que viuen a les Balears han iniciat una col·lecta per captar doblers i enviar-los al país. Edison Morillo és el president de l'associació Ven Balears.
En la comunitat veneçolana en Balears vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela.
Avui a les 12:30 del migdia hi haurà un minut de silenci al Consolat de Mà en memòria de les víctimes. Tot d'una, vos ampliem aquesta informació, abans però repassam altres titulars del dia. El govern aprova la primera llei de costes autonòmica.
La norma limita 10 nusos la velocitat de les embarcacions i les motos aquàtiques a prop de la costa, dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges, precisament. També preveu la protecció d'edificacions i de construccions tradicionals. Ho ha explicat la presidenta, Marga Proens.
Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30, que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
I un home de 57 anys ha mort i el seu fill, de 24, està ferit de gravetat en un accident de trànsit a Moró, a Mallorca.
El cotxe en el qual viatjaven va volcar per causes que es desconeixen just a la sortida del poble. El jove està ferit i ingressat a l'Hospital d'Inca.
I avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Sabileta.
Han de decidir si el veïnat desallotjats poden tornar a les seves cases. A l'incendi una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar al primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça Tarent.
I els que ja han començat a tornar al centre són els usuaris de la residència incendiada dimecres a Inca.
Són 120 residents que varen ser reubicats en altres residències o bé a cases de familiars. Es preveu que tots els usuaris puguin tornar-hi abans de la setmana que ve.
I es dispara el nombre d'usuaris atesos a l'entitat Projecte Home en els darrers 5 anys. Han augmentat un 41%.
S'incrementa també la mitjana d'edat, que frega ja els 40 anys, un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme. La majoria dones, la substància més addictiva en el cas dels homes és la cocaïna.
I avui també vos expliquen que les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat.
El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin encara 3 punts més respecte al mes de maig i que se situïn al 44%.
I en els esports, els futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, tenen clar que l'equip només ha de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els jugadors han parlat a per IB3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar a primera i han valorat el canvi d'entrenador i també la sortida de jugadors importants. I també el futbol, el Mundial. Aquests han estat els resultats de la jornada. El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i l'Equador 2, Alemanya 1. El grup F, victòria dels Països Baixos per 1-3 contra Tunísia i empat a 1 entre el Japó i Suècia. I el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes a la circulació a la via de cintura per mort d'una topada. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa una estoneta s'ha produït un petit accident entre dos vehicles a Sabia de Cintura en sentit cap a l'aeroport, un poc tant d'arribar a Can Blau. Això està fent tantes de circulació, ja que han quedat ocupant el carrer d'esquerra, espera que passin les grues a retirar els vehicles i ara mateix hi trobaran 3 quilòmetres de retenció, així que paciència si circulen per el punt ara mateix, pràcticament des de la carretera de Sóller fins a Can Blau trobaran retencions en sentit cap a l'aeroport. Parlo de més, la circulació habitual lenta d'aquestes hores des de matí a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i també algo de circulació lenta en sentit cap a Andratx, a la via de Cintura, a l'altura des de sortida cap als carrers. Oh, és tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Ja es manté l'avís per calor a alguns punts de les illes. A les 12 s'activaran avisos grocs a l'interior de Mallorca i al nord-est d'aquesta illa. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. A les portes del cap de setmana continua l'estabilitat i també mantenim actius aquests avisos grocs per temperatures elevades que ens acompanyaran durant tot el cap de setmana, juntament també amb l'arribada de pols en suspensió. Avui, però, s'espera una jornada assolellada amb alguns intervals de núvols prims i una temperatura que es mantindrà alta. De fet, en el cas de les Pitiuses, podria baixar lleugerament i situar-se en valors entre els 28 i els 32, però en el cas de Menorca podria arribar fins als 35, mentre que a Mallorca fins als 37, sobretot al nord de l'illa. El vent continuarà bufant fluix de sud i sud-est amb una situació marítima caracteritzada pel marejol i qualque redol de va blana cap a les costes a recer del vent. Hores d'ara, la temperatura és de 23 graus a Mahó, 21 a Menorca i 22 a Eivissa.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 6 minuts amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Ben, Cristina Bausà, Toni Sastre i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I continuem pendents de la situació a Veneçuela, on el govern ha elevat a 235 el nombre de persones mortes, 4.300 les ferides i 160 les desaparegudes pel doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Unes xifres que coneixem en comptagotes per les dificultats que tenen per rescatar els afectats. En paral·lel, Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha 2 espanyols i que 80 més continuen desapareguts.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana als espanyols a Veneçuela que es posin en contacte amb el consolat o amb l'ambaixada, si encara no ho han fet.
Que, por favor, estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros. Exactamente igual, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo y que sigan esas redes donde iremos hacia...
Tot quan aquesta matinada s'han enlairat des de la base de Torrejón de Ardoz un avió militar de la UME, de l'Unió Militar d'Emergències, per col·laborar en les tasques de rescat. A bord hi viatgen 59 efectius d'aquesta unitat, rescatistes de Urban Search and Rescue, 8 unitats canines, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra, també un equip de l'AECID per fer una primera identificació de necessitats humanes i d'elements de primers auxilis, com ara mantes o pastilles potabilitzadores. Per altra banda, la cadena hotelera mallorquina Malià ha posat també el seu hotel a Veneçuela, situat a Caracas, a disposició de les autoritats per a les necessitats d'ordre sanitari o solidari.
Múltiples països també han oferit ajuda i comencen a arribar ja els primers contingents.
Anit aterrat al país sud-americà un grup de rescat del Salvador i de la República Dominicana. Moments abans, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, feia aquestes declaracions des de l'epicentre dels sismes.
Estamos acompañando a la familia. Extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
Destaca també que els Estats Units han autoritzat les transaccions a Veneçuela, prohibides, recordem-ho, per les sancions, i han enviat també al país 150 milions de dòlars. Es tracta d'una ajuda, la internacional, que se suma a l'oferida per les institucions nacionals. De fet, a La Guaira, que és la zona més afectada, s'han mobilitzat més de 100 equips de maquinària pesant. S'espera que avui s'hi despleguin 11.500 funcionaris de seguretat per als afectats, però això no basta.
Esto militar aquí tiene aquí mismo. Montan una tanqueta y vengan a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica, a todos los constructores.
asseguren que estan devastats per la situació.
Lo único que le puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. Es lo único que le puedo decir. Y pedirle mucho a Dios por todo.
He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo cuatro niños que están ahí con mi mamá, que no, yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, ahí hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
Mi cuñado no sabe dónde quedó la mujer y sus hijas.
I 24 hores després del desastre a Veneçuela, avui vos acosta amb la part més humana. Qui coneix bé la realitat d'aquest país és Arturo Quintana, que ha estat durant 15 anys president de la primera associació que es va fundar de veneçolans aquí a les Balears. Senyor Quintana, bon dia.
Buenos días. Mi apellido es Quintero, Quintero.
Senyor Quintero, vostè segueix el minut a minut de tot el que passa a Veneçuela. Quines notícies li arriben dels seus familiars, d'amics i excompanys de feina?
Bueno, las noticias son terribles. La devastación en las zonas afectadas es absoluta. La falta de recursos, sobre todo de apoyo a los rescatistas, de maquinaria pesada, de personal de apoyo es realmente prácticamente insuficiente. La gente pues está atrapada sin posibilidades reales en estos momentos de sacar a dar a muchos. La gente está trabajando con las manos, los socorristas. Apenas se ven ambulancias. Es una situación muy complicada porque todos sabemos que las primeras horas son cruciales para la sobrevivencia de los afectados, ¿no? Sobre todo los que están atrapados.
Clar, el fet que molts veneçolans es trobessin a Casiva en aquell moment, quan va succeir aquest dos terratrèmols, fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. Com estan els ànims? De moment, la xifra oficial de persones mortes, de víctimes mortals, és de 235.
Sí, bueno, los ánimos de las personas aquí están, digamos que abatidos. Esa sería la palabra más ilustrativa, porque la gente tiene mucha incertidumbre, hay dificultades para contactar y comunicarse con los familiares, y sobre todo los familiares que están en la zona denominada zona cero. Y bueno, por supuesto que cuando no se contacta con un familiar, pues se asume lo peor. Yo conozco un caso muy cercano de un compañero mío de bachillerato, de mi promoción de bachiller, y también un compañero de promoción de la Escuela Naval de Venezuela, que él y su señora estaban en uno de los edificios afectados en Playa Grande, y andábamos buscándolo por todos lados hasta que vimos un video que se apreciaba que el edificio estaba totalmente... Ya no estaba en posición vertical, estaba en posición horizontal. Y incluso algunos fueron hasta la zona, porque también no es fácil el acceso. Y bueno, no hubo ni señales de vida de nadie que pudiera estar entre los restos, ni nadie sabía de ellos. O sea, eso, y sus hijos, sus dos hijos, están aquí en España, en Castellón, y están completamente desesperados. ¿Cómo es esa historia? Habrán cientos de miles alrededor del mundo, porque la diáspora venezolana está hoy en día prácticamente en todos los países del mundo.
Uh-huh. Senyor Quintero, vostè ha fet feina, ha treballat per les Forces Armades Venezolanes durant molts anys. Ens podria explicar en quines condicions fan feina els efectius humans i materials sobre el terreny per rescatar les víctimes?
Bueno, Venezuela ha estado en un panorama, en una dinámica que no es ajena a la opinión pública durante los últimos años, donde el gobierno de Nicolás Maduro lo que hizo fue invertir en los recursos destinados a las fuerzas y cuerpos de seguridad en equipamiento para reprimir a la población, a los propios manifestantes. Se compraban equipos de antidisturbios, bombas lacrimógenas, vehículos preparados para combatir disturbios con cañones de agua y demás, y munición y sistemas de defensa antiaéreo para protegerse de un posible ataque, que al final nada de eso valió para nada, y la inversión en recursos físicos, materiales, equipamientos para lo que sería la defensa civil, pues eso ha sido prácticamente inexistente. Y si le sumamos el embargo que había tenido Venezuela durante los últimos años, pues tampoco podían conseguir repuestos y materiales para las ambulancias, porque conocía a una persona que trabajaba atendiendo ese sector y bueno, decía que bueno, que las ambulancias estaban prácticamente inoperantes. Entonces, esta situación ha cambiado un poco desde que ha cambiado una parte del régimen con la caída, digamos, de Maduro, pero no del todo, pues, o sea, de hecho, Estados Unidos hizo un envío de medicina muy potente y hay 37 millones de dólares en medicinas que están desaparecidos. Entonces, en esa situación donde hay poco equipamiento, poco personal y hay carencias de medicinas, y se calcula que en Venezuela deberían haber como 85 mil efectivos de bomberos y de defensa civil y no hay ni 15 mil. Los hospitales están colapsados, incluso las clínicas privadas se han puesto a disposición para ayudar a la gente, pero realmente están desbordados, desbordados, esa es la palabra.
Situació complicada, per tant, a Venezuela, a situació complicada a la qual fan front i hauran de fer front durant els pròxims dies i mesos després d'aquest doble terratèmol que passava fa més ara de 24 hores. Arturo Quintero, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Un plaer.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8 i 16 minuts. I una nina de 3 anys ha mort a Mallorca després d'ofegar-se en una piscina pollença.
Segons les primeres investigacions, va ser la padrina de la nina la que va donar l'avís d'alarma en trobar-la surant. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació del succés que va tenir lloc aquest dimecres hora baixa a una piscina que la família té llogada a la localitat mallorquina.
La nina finalment ha mort a l'Hospital de Son Espases i el darrer accident de trànsit a les Illes deixa un home de 57 anys mort i el seu fill de 24 ferit de gravetat va ser ahir migdia a la sortida de Muro, a la carretera Coneja amb Sa Pobla.
El cotxe en el qual viatjaven va trabucar per causes que encara es desconeixen, segons ha informat el 061. El conductor va sortir sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima mortal va quedar atrapada a l'interior i va haver de ser rescatada pels bombers. Tot i les tasques de reanimació cardiopulmonar practicades pels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. El jove ferit va ser traslladat a l'Hospital d'Inca.
I la Policia Nacional ha detingut 9 persones a Catalunya per pertànyer presumptament a una xarxa delictiva que operava amb empreses fantàstiques amb domicili fiscal a Mallorca, entre d'altres llocs. Se'ls acusa d'estafar prop de 9 milions d'euros a més de 3.500 víctimes.
Les víctimes d'aquesta xarxa són quasi totes estrangeres i en comptes fora d'Espanya. La investigació la va iniciar fa prop de 2 anys un grup de blanqueig de capitals de la Prefectura de la Policia Nacional de Palma, tot després de rebre 2 comunicacions de fiscalies d'Alemanya en relació amb diverses estafes de compra-venda d'objectes tan diversos com telèfons o una excavadora. Els dobbers a totes aquestes operacions els transferien a una empresa de lloguer de vaixells ubicada suposadament a Mallorca. Els 9 detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa, de blanqueig de capitals, també pertinença a organització criminal i falsedat documental.
Són ara les 8 i 18.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I ho dèiem en titulars. El govern aprova la primera llei de costes de la comunitat, una norma que dona més poder als ajuntaments per gestionar el litoral i que limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa.
També preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals, a la vegada permet regular determinades activitats que es facin en l'espai marítim i terrestre de les illes. Una tasca que assumiran els ajuntaments, ho ha explicat després del Consell de Govern el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
Se trata de proteger bienes históricos, bienes que forman parte de nuestra historia, de nuestra forma de ver el litoral y que si no hay un elemento de protección se van destruyendo. Y evidentemente no regulamos la l'activitat la regula la Llei de Costes de l'Estat.
Per altra banda, es limita a 10 nusos la velocitat màxima permesa a les embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a menys d'una milla de la costa.
I el GOP, juntament amb les organitzacions mediambientals Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, criden a la mobilització ciutadana per fer una cadena humana per salvar Estranc dia 5 de juliol a les 10 del matí. Ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que, diuen, introdueix la llei òmnibus aprovada pel govern.
Les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estranc com a parc natural i ara el deixa desprotegit. Ho explica Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
El govern manté, però, que la modificació de rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estranc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens insisteix que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera.
Diuen que salvem Estranc com si Estranc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estranc no està en perill. Estranc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
I les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat. El 70% de les illes es troben prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte del maig i se situïn en el 44%.
El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, assegura, però, que la situació està controlada. A més, fa una crida a la responsabilitat i a la moderació en el consum d'aigua.
Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a dur en camions. Tant aquests mesos d'estiu i com han fet tots aquests anys anteriors, estarem en contacte permanent i ajudant en els ajuntaments amb assessorament tècnic.
Menorca és l'illa que presenta uns nivells més baixos de reserves. Al maig se situaven en el 42%.
Arriba l'estiu i, per tant, també hi ha el problema de molts municipis de les Balears per abastir aigua als seus ciutadans. A Mallorca, els ajuntaments del Pla ja s'han posat en alerta per l'elevat consum d'aquest recurs natural. El mateix han fet a la Serra de Tramuntana, tot i que de moment no han aplicat restriccions, no descarten fer-ho depenent del consum. És el cas de Deià, on encara que de moment tenen prou aigua, preveuen tornar en camions a finals de mes. Precisament en aquest municipi de la Serra hi ha el nostre company Toni Sastre, que ha parlat amb alguns veïnats sobre la gestió de l'aigua que es fa des del consistori. Bon dia, Toni, què t'han dit?
Bon dia, i ara escoltarem dos testimonis que tenen dues visions, podríem dir, diferents pel que fa a la gestió de l'aigua en el municipi de Deià. Hem parlat amb en Xesco Rac, que és un home de 85 anys, que tota la seva vida ha viscut al municipi. Assegura que la manca d'aigua es deu a l'elevant nombre de turistes, de xalets, d'hotels. Diu que la font d'aigua és petita i que ja no dona. Ens ha explicat que antigament no existien problemes d'abastiment d'aigua.
Però des que hi ha molt de turisme, sí. Perquè nosaltres fonts no tenim més fonts. Per tant, l'aigua, ja d'en un temps que l'aigua se pagaria més cara que el vi, i se pagarà més cara que el vi. Ja s'hi paga. Per tant, crec que no hi haurà aigua. En venir l'estiu bo dins el gos s'acabarà.
També hem pogut parlar amb en Vicenç Reinés, és ell és el propietari del forn d'allà, que és més optimista respecte a totes les persones que hem entrevistat, augura per aquest estiu manco desabastiment respecte a l'any passat, i aquests són els motius que argumenta.
Enguany estan bastant millor, vull dir, l'any passat van passar molta sequia, però enguany la veritat que ha plogut molt aquest hivern, els torrents fins ara han vengut, i jo crec que enguany serà més lleugera, no?
Això és a la Serra, mentre que el Pla de Mallorca, la Mancomunitat del Pla, ha impulsat una campanya anomenada Sense aigua no hi ha pla, per conscienciar la ciutadania pel que fa al consum de l'aigua. Asseguren que quan els pous no descansen, el nivell d'aigua baixa i, per tant, són més difícils de recuperar. Per aquest motiu, reclamen a la ciutadania que tingui cura en l'ús d'aigua, que no ompli les piscines, que posposi el rec, això, com dèiem, el Pla de Mallorca.
Crida, per tant, la que fan els ajuntaments de les Balears a la moderació del consum d'aigua en aquest inici de l'estiu. Passen uns segons a les 8:24. Anem ara amb els esports.
Informatiu Matí.
Esports.
I vas parlant dels futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, que tenen clar que l'equip només ha de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els jugadors han parlat per IB3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar primera aquest mateix curs. Són Sergi Darder i Abdon Prats.
De fer un equip competent, de fer un equip, ja com deia, tant és valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos o d'un dels favoritos, perquè com he dit antes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
Els jugadors també han parlat de més temes de l'actualitat mallorquinista. El davanter Abdon Prats ha qualificat la sortida del tècnic Martín de Michelis de decepció.
Una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre. No fa ni tres setmanes que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar.
I pel que fa a aquest canvi a la banqueta, Sergi Darder valora positivament l'arribada de Luis García. Han de recordar que l'artenenc va coincidir amb el tècnic asturià a l'Espanyol.
I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on vaig ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps. El que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic. Si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim. La gent disfrutarà moltíssim de veure bon futbol.
I en el Mundial, la selecció espanyola ha fet el darrer entrenament abans de jugar aquesta pròxima matinada a les dues contra l'Uruguai. Serà el duel que tancarà la fase de grups pel combinat de Luis de la Fuente. Llevat de Víctor Muñoz, tothom està disponible per aquest partit que definirà el futur d'Espanya al Mundial. És el tècnic del combinat espanyol, Luis de la Fuente.
Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más, es más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando.
A les dues de la matinada començarà aquest partit i també pel que fa al Mundial. Aquests han estat els resultats de la jornada. Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i Equador 2. Alemanya 1, s'han classificat Alemanya com a primera de grup i també Costa d'Ivori. El grup F, victòria del Països Baixos per 1-3 contra Tunísia i empat a 1 entre el Japó i Suècia. S'han classificat el Països Baixos com a primers i també el Japó. I el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia. S'han classificat per als 16 de final els Estats Units com a primers de grup i també la selecció australiana. I per avui, a les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers partits del grup I, Noruega-França, i també el partit entre Senegal-Iraq. I en bàsquet, el mallorquí Baba Miller ha fet història. El jugador nascut a Palma ha estat escollit per Los Angeles Clippers a la segona ronda del draft de l'NBA a la posició número 36. Baba Miller, amb 22 anys, compleix un somni, pegar el vot a la millor lliga del món.
Estoy muy contento, la verdad, pero también entiendo que esto solo es el principio. He puesto mucho trabajo, sacrificio, mi familia, mis amigos han sacrificado mucho para que yo esté aquí, entonces yo entiendo que esto es una gran oportunidad para poder hacer mi sueño y el de mis familiares y amigos real. Y nada, estoy preparado para ir, trabajar y mejorar y ayudar al equipo a ser mejor.
Pel que fa a la primera FEP, Juan Ignacio Díaz de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet i també a la primera FEP, Brian Vázquez no seguirà al FIBA Mallorca la pròxima temporada. I en tenis, avui es disputaran les semifinals del Mallorca Championship de Santa Ponça. L'espanyol Grigor Dimitrov s'enfrontarà a l'hongarès Muratsan, un partit que començarà a les 5 i mitja de l'hora baixa, i també l'altra semifinal enfrontarà el portuguès Nuno Borges contra l'estatunidenc Ethan Quinn. I acabant recordant que avui teniu una cita amb Rafael Nadal i també amb Vietres Televisió, una conversa a les 9 i mitja del vespre amb la nostra companya Marta Garcia, que serveix per tancar el cercle de la carrera esportiva de l'extenista manacorí. Fins aquí el temps d'esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i mitja, és el moment d'explicar-vos quines seran les claus d'aquest divendres en què seguim pendents de Veneçuela. S'eleva a 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 el de ferides pel doble terratrèmol que fa més de 24 hores ha sacsejat el país.
El govern central ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha 12 ciutadans espanyols, altres 80 continuen desapareguts. Aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar en les tasques de rescat, i avui a les 12 i mitja hi haurà un minut de silenci al consolat de la mà amb memòria de les víctimes.
I el govern aprova la primera llei de costes autonòmica.
La norma limita a 10 nusos la velocitat d'embarcacions i motos aquàtiques a prop de la costa, dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges i també preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals.
I una nina de 3 anys ha mort després d'ofegar-se a una piscina de Pollença.
Segons les primeres investigacions, va ser la padrina la que va trobar-la surant a dins una piscina. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació del succés que va tenir lloc aquest dimecres hora baixa en aquesta piscina, que la família, una casa que té llogada la localitat mallorquina, la nina va morir després, hores després, a Son Espases.
I a les 8:45 minuts arriben els informatius propis de cada illa. Menorca demanen 13 anys de presó per un home acusat d'agressió sexual i d'un delicte de lesions. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els fets van ocórrer el 2021 quan l'acusat es va desplaçar al domicili de la seva exparella amb l'excusa de veure el seu fill menor d'edat. Un cop allà, va entrar al dormitori de la dona i li va tapar la boca mentre l'agredia i la insultava. A causa de la violència física, li va provocar diverses lesions. Fiscalia demana per a l'agressor una pena de 13 anys, a més de llibertat vigilada durant 8 anys, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a manco de 100 metres i una indemnització de 4.000 euros per danys morals. El judici comença avui a les 10 del matí a l'Audiència Provincial.
També avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici incendiat ahir a Sevilleta. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta de l'edifici que ahir va patir un incendi a Sevilleta per decidir si decideixen tornar els veïnars desallotjats en l'incendi. Una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarent.
I 4 ajuntaments d'Eivissa han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Són Vila, Sant Antoni, Sant Josep i Santa Eulària els consistoris que poden desenvolupar projectes residencials estratègics tal com marca la llei balear. Han donat llum verd a la proposta del PP per construir en sòl rústic com a solució d'emergència a la prioritat residencial. L'oposició parla d'una excusa per construir més a l'illa.
I en un dia encara marcat pels terratrèmols a Veneçuela, en parlam en temps d'entrevista amb una sismòloga. Cercam una explicació científica a la doble tremolor devastadora que ha viscut a Veneçuela. Saludam Lucía Lozano, que és sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola. Bon dia, buenos días.
Buenos días. Buen día.
Esta coincidencia de dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio, ¿no es un fenómeno habitual? ¿Por qué pasa?
No es un fenómeno habitual, pero también ocurren, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, pues en principio lo más habitual es que el terremoto... unos terremotos primero de esta magnitud realmente no es un punto, sino que realmente es como un frente de ruptura, ¿no? Una ruptura que se va propagando a lo largo de la falla. Empieza en un punto, el hipocentro, pero luego se va propagando a lo largo de la falla. Entonces, a veces ocurre que cuando se produce un terremoto muy grande, pues por la acumulación de esfuerzos en la corteza, por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Que llega a un punto que la resistencia del material, bueno, pues ya no soporta toda esa tensión y rompe y empieza a romper, y entonces se va propagando esa ruptura. Pero hay veces que eso, un terremoto muy grande, pues puede disparar que se produce una falla puede disparar pues fallas próximas y disparar otros terremotos, o bien en la misma falla llegar, bueno, pues hasta una falla puede tener como varios segmentos, algunos de ellos empiezan a romper y otros están bloqueados, otros segmentos están bloqueados, y cuando llega el terremoto primero, ¿no? Desbloquea ese segmento de falla y sigue rompiendo, ¿no? Y es lo que puede haber ocurrido en este caso.
Vemos que se están produciendo réplicas en las últimas horas en Venezuela, pero ¿qué probabilidad hay de que se produzca otro terremoto en los próximos días en la misma zona?
Pues claro, la probabilidad de réplicas en los primeros días y semanas pues es muy, muy alta. Lo que pasa es que esa probabilidad es mayor para terremotos de menor magnitud, hay mayor probabilidad, y para terremotos de magnitud más alta, pues de magnitud 6 a 7, pues ya el USGS estima de magnitud 6 que hay como un 20% de probabilidades, y de magnitud 7 un 2%. O sea que esas probabilidades varían a lo largo del tiempo, pero lo esperable es que el número de réplicas, aunque sea, es muy elevado en las primeras semanas, como digo, en los primeros días, luego la tendencia habitual es que disminuyan con el tiempo, no exponencialmente. Y la probabilidad de terremotos más grandes pues también sea menor, pero no se puede descartar, no hay probabilidad cero, claro.
Hemos visto también que en las últimas horas ha habido otros terremotos en Japón, justo esta madrugada se ha notado otro cerca también de Tokio. ¿Están relacionados estos terremotos con el de Venezuela?
Es cierto que sí que hay evidencias de que a veces un gran terremoto puede activar o favorecer que otros terremotos a grandes distancias no se disparen, pero en este caso las magnitudes de los terremotos de Venezuela, 7.5, 7.2, y estos de Japón, que es un terremoto de magnitud 6.9, 6.5, pues no se puede conocer que haya pues evidencias claras, sólidas. Eso requiere de mucho más estudio y bueno, que esto puede haber sido casualidad también, o sea, esto es difícil de relacionar, porque hay veces que un terremoto de magnitud 7 también hay casos que no disparan nada. Entonces, establecer la relación directa causa-efecto requiere mucho más análisis.
Por lo que respecta a España, ¿cuál es la situación en España? ¿Hay algún peligro? ¿Hay zonas donde hay más probabilidades de que se produzca algún día un terremoto de dimensiones también importantes?
Bueno, tenemos muchos ejemplos en toda la costa sur de la península, sur y Levante, ¿no? Y la zona del Golfo de Cádiz con los terremotos de 1755, de que se estima una magnitud de 8.5, que provocó el tsunami que afectó, bueno, pues a todas las costas españolas, Portugal, todo el Atlántico, y luego otro terremoto en 1969, también en la zona del Golfo de Cádiz y Cabo de San Vicente, también de magnitud muy importante, superior a 7. Entonces, sí, tenemos ejemplos de terremotos muy destructivos en nuestra península, con intensidades pues también de 8, 9, pues en 1884 en Arenas del Rey, en Torrevieja, en fin, que nuestro país tiene, así, no tiene una sismicidad tan elevada, ¿no?, y una peligrosidad sísmica tan importante como puede tener Japón o Chile o algunas zonas del Caribe, pero bueno, hemos tenido casos de terremotos destructivos y estos pueden volver a ocurrir, está claro.
I de ben el dia encara el focus informatiu però està centrat en Venezuela, la recuperació de les víctimes i de possibles supervivents d'aquests dos terratrèmols que succeïen ahir al país. Han volgut parlar més de la part científica, el perquè d'aquesta doble tremolor devastadora que ha viscut Venezuela. Lucía Lozano, sismòloga de la xarxa sísmica nacional espanyola. Gràcies.
Nada, vosotros, gracias.
Són ara les 8:39. Anem amb una de les altres entrevistes de l'informatiu avui. En un dia que estan pendents també de les inspeccions tècniques a l'estructura de l'immoble que es va incendiar a Sevilla Palma amb el desallotjament dels veïnats, us volen parlar de mesures d'autoprotecció contra el risc de focs domèstics. Només aquest mes de juny se n'han registrat 3 de greus. A Magaluf, 2 persones morien en un bloc de pisos. Aquesta mateixa setmana, un foc a la residència de la gent gran d'Inca va obligar a desallotjar prop de 120 residents i una trentena de treballadors. Ja ens atén a l'altre costat del fil telefònic Aurelio Soto, que és el cap de Departament d'Emergències del Govern. Bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, quins consells d'autoprotecció poden ser útils si ens trobam en situacions crítiques com aquestes?
Bé, doncs aquí s'ha de fer una especial incidència en la planificació dels diferents nivells que n'hi ha, tant a nivell institucional com a nivell de les empreses i els ciutadans, no? Jo, abans de demanar als ciutadans la responsabilitat o el consell, sí que seria important fer aquest recordatori i la importància que tenen la planificació. Això és clau, primer, per prevenir i després per reaccionar davant d'un incident. Llavors, aquí tenim 3 nivells, que són el nivell de les institucions, no? com podria ser els plans municipals d'emergències, que més enllà del plan autonòmic, el plan territorial que tenim, per fer front a aquest tipus d'incident, que com pot ser un incendi en un edifici de gran proporcions en una vila, en una ciutat, en un municipi, és important que els municipis comptin al seu plan municipal, perquè això el que fa és permetre una reacció immediata dels serveis d'emergències. Més enllà tenim també els plans d'autoprotecció, com molt bé heu dit vosaltres. Això que fa doncs, permet tenir una gran importància, però permet a les empreses, a les organitzacions, als treballadors reaccionar en primera instància davant d'una situació d'emergència en els seus llocs de treball, no? abans de la llegada dels serveis d'emergència. I això pot estar orientat tant a activitats permanents com temporals. En el cas de les activitats permanents, aquí estem parlant dels plans d'autoprotecció, que podrien ser els centres comercials o factories, serveis de transport, són alguns dels exemples que seria important, que són molt importants i que és la Direcció General d'Emergències estem promovent. Igual que els PEMUS, que els plans municipals, que en aquests darrers anys, des de fa els últims 3-4 anys s'han aprovat, la tenim dels 14 i 2 que estan també en tramitació, plans municipals, 12 s'han aprovat en aquests darrers anys, no? Perquè estem promovent tant la planificació a nivell municipal com també amb les empreses que haurien de fer-ho amb els plans d'autoprotecció. Uh-huh. Estaven dient que aquests plans d'autoprotecció permetrien la reacció inicial tant dels treballadors com de les persones que són clients, podrien ser clients o podrien estar en aquell moment en aquests llocs, com podria ser una residència. En aquest sentit, per nosaltres, tenen especial, aquí a Baleares, estem especialment interessats en fomentar la redacció de plans d'autoprotecció precisament en aquelles empreses que atenen persones especialment vulnerables, com poden ser gent gran o menors, i també, tenint en compte que estem en una regió molt turística, també fomentem molt els plans d'autoprotecció en els hotels. S'ha de tenir en compte que són llocs on pernocten la gent. N'hi ha molta gent de diferents països, de diferents idiomes, és molt important que tenen aquests plans de protecció. Uh-huh. I ara sí ja podríem arribar a donar els consells als ciutadans una vegada que els responsables també hem assumit la nostra responsabilitat.
Uh-huh. I quins són els consells que donaria, per tant, a la gent de casa?
Molt bé, ara estem en una època especial de risc per diferents motius. Principalment pel motiu meteorològic, perquè tenim altes temperatures i això fa que estem especialment tinguem tant risc d'ones de calor com d'incendis forestals. Llavors, què demanaríem als ciutadans? Pues que siguin responsables quan facin activitats a l'exterior, que mantinguin les restriccions que n'hi ha, per exemple, de fer foc a les àrees protegides, però també tenim una sèrie de riscs ara a les cases, perquè com hem vist, podíem produir-se. N'hi ha molta gent que ve a viure durant uns dies a un lloc nou, que no coneix la casa, que no coneix com funcionen els sistemes de gas o l'electricitat, o els defectes que podria tenir una vivienda. Llavors sí que es demana pues que siguin responsables amb l'ús tant de l'energia, tant del gas com de l'electricitat. Mm-hmm.
Senyor Soto, hem d'anar acabant aquesta entrevista amb aquests consells que es dona a la ciutadania en vista a l'estiu, que tinguin cura per evitar incendis tant a casa com a fora, a l'exterior. Elio Soto, cap de Departament d'Emergències del Govern, gràcies.
A vosaltres.
I arriben ara les desconnexions insulars aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Els veïnats desallotjats de l'edifici incendiat ahir a Sabilet de Palma sabran avui si poden tornar a casa seva una vegada els tècnics municipals revisin l'estructura. Recordem que el foc es va iniciar al primer pis i una dona va resultar ferida per inhalació de fum. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, a poc se va normalitzant la circulació a la via de cintura. A primera hora del matí ha hagut una petita topada, un poc tant d'arribar a Can Blau, en sentit a Serapoc, que ha generat bastanta retenció. Ara mateix ja va més que tanta retenció a l'altura de Son de Meto, fins a la sortida cap a la carretera de Vall de Mossa. També petites retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i poc més a la resta de dies avui la circulació que estan tranquil·les. Tot, bon dia.
Gràcies, Dani. Margalida Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. Avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que ahir va patir un incendi a Sabileta per decidir si deixen tornar els veïnats desallotjats. En l'incendi una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis de l'edifici de tres plantes a la plaça de Tarent. Juanjo Suñer, bon dia.
Bon dia. Una treballadora del bar que a la planta baixa va apagar les flames que s'havien estès al tendal del negoci.
Cuando me he asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana, he empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
El foc a l'edifici va afectar també el segon pis. En el moment de l'incendi hi dormia una jove que va poder abandonar l'immoble pel seu propi peu, com explica la seva mare, Merche Jiménez.
He llamado a mi hija. Que había fuego abajo y que viniésemos, que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa. Entonces ya hemos venido y la niña estaba bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ya sola con la perrita.
Els veïnats de l'edifici incendiat a Sabileta podran tornar a casa seva una vegada no hi hagi ni gasos ni fum.
Mentrestant, els usuaris de la residència de persones grans incendiada dimecres a Inca ja han començat a tornar al centre.
Els residents varen ser reubicats en altres residències o bé a cases de famílies. El foc que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar l'edifici sense corrent va obligar a desallotjar prop de 120 residents i una trentena de treballadors. Les tasques de recondicionament avancen a bon ritme i es preveu que, com a tard, tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
I efectius dels parcs de Soia, Calvià i Inca extingeixen un incendi a un camió pel Manyol. El foc es va estendre a diversos vehicles, tot i que no hi ha cap nau afectada. També hi van intervenir els bombers de Palma.
L'incendi es va declarar ahir al vespre i va provocar una gran columna de fum visible des de diferents punts de la zona.
8 i 49 minuts, canviem de qüestió. La plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà PP i Vox per no complir la llei de l'habitatge. L'associació acusa el govern i l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
La portaveu Àngela Pons ha tornat al pla municipal per demanar solucions residencials per a les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
Estem xerrant que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet de que facin un GESA, és el fet de que primer facin un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú dongui en el carrer.
Precisament els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca i han acusat el batlle de Palma, Jaime Martínez, de desnonar els més necessitats i de mirar cap a una altra banda davant del problema de l'habitatge. L'equip de govern considera que fan el que han de fer per garantir la seguretat dels residents.
El PSIP, més per Palma i Podem, afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desallotjament i que vol expulsar, diuen, la gent per fer negoci amb les promotores immobiliàries. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosobiranista Neus Trullol i Lucía Muñoz, de Podem.
Aquí, on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions.
El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb.
I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
El portaveu del govern municipal de Palma ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que amb els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera. És una mesura a la qual només Vox ha donat suport. Javier Bonet i Fulgencio Coll.
Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer, vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura s'han sacat d'allí. I en aquest aspecte li diu alcalde un 10.
I Calvià commemorarà demà la transformació de Magaluf amb un espectacle de l'Orquestra Simfònica de les Balears acompanyada de drons. L'Ajuntament inicia així la nova perspectiva que vol per la zona.
El consistori calvianer ha apostat per allunyar-se del turisme d'accessos i acostar-se a un model que garanteixi la convivència pacífica entre residents i visitants. Ho ha fet reformant, recorda, diverses infraestructures, com ara el passeig marítim Gabriel Escarré Julià, inaugurat el 20 de maig. Serà allà on es faran les activitats del cap de setmana. Dissabte, a les 9:30 del vespre, l'Orquestra Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, oferirà un concert simultani amb un espectacle de drons en què sonaran diverses bandes sonores històriques. Cristina Martínez, gerent de l'Orquestra Simfònica, i també el director Pablo Mielgo.
Para nosotros al principio fue un poco en la playa, nosotros normalmente estamos en auditoriums, en teatro, pero entendimos que la orquesta también tiene que llegar a todos los lugares.
Es obviamente un reto porque es tocar al lado del mar. Bueno, dije, a ver, ¿cómo podemos organizar un programa hablando lo que significa esta noche histórica de transformación no solo de un lugar, sino de una idea de isla?
També destacam que Inca prohibirà el lloguer vacacional al nucli antic de la ciutat. És una de les mesures que recull el Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric que ha redactat el Consistori i que s'ha d'aprovar al ple.
El Pla Especial del Centre Històric ha de ser un instrument de planejament urbanístic per ordenar, protegir i millorar l'àmbit del nucli antic inquè. Regularà des de l'estètica de les façanes fins als tipus de construccions que s'hi vulguin fer. I per garantir que sigui un lloc per viure, preveu prohibir també el lloguer vacacional i destinar l'habitatge als residents. Andreu Caballero, delegat d'Urbanisme d'Inca.
Nosaltres el que volem fer també amb aquest pla especial és reforçar, sobretot, aquest eix per viure ahir, no? Per tant, habitacional. Volem que el centre històric hi hagi vida de ciutadana, no? Per tant, el que feim és prohibir les noves estades turístiques en habitatges dins d'aquest àmbit.
Més millores del Consell Insular inverteix més de 768.000 euros a la nova pista coberta del poliesportiu municipal de Llubí.
Una infraestructura finançada amb fons del Pla d'Obres i Serveis que han visitat el president de la institució insular Llorenç Galmés i la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, la Pilar Amate, també la batlessa de la localitat de l'Anna Parelló. La nova pista llovinera, amb una extensió de 900 metres quadrats, reemplaça la pista de futbol sala actual i tindrà graderies per al públic.
Hem aprofitat tot el que m'han donat i cada vegada van pujant aquestes inversions, cosa que mos és d'agrair perquè un poble petit és pressupost que té, el té molt minso.
I amb les paraules de la batlessa de Llubí, Magdalena Parelló, sobre aquesta reforma de la nova pista coberta del Poliesportiu Municipal de Llubí, arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBD Ràdio.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I són ara les 8:55, moment per la cultura. Començam amb cinema. Primer cap de setmana d'estiu, continua l'onada de calor, haureu notat, i els cinemes poden ser durant un parell d'hores un refugi climàtic on a més es pot fer cultura amb una cartellera renovada que ens repassa Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia, i comencem, si et sembla, amb una pel·lícula musical amb Letres robades.
Es mi canción, yo la compuse.
¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima.
Vos imagineu que sou músic i una nit en un pub irlandès en coneixeu un altre i entre els dos componeu una cançó que acabarà sent un èxit però en la qual tu no hi constaràs enlloc? I d'això sembla que és el que li va passar amb Angels, de Robbie Williams, i és el que explica més o manco aquesta pel·lícula del director John Carney, especialista en meravelloses històries de músics com Sing Street o Once. La protagonitzen el Jonas Brother Nick Jonas i un extraordinari Paul Rudd. És la nostra primera aposta per on tenim més.
Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
El viatge al País dels Blancs ens consta la història de vida de Nusman, que als 13 anys va partir de Ghana per trobar el paradís i després de 5 anys de travessa per Àfrica, Europa el va rebre amb indiferència ferotge. Barcelona, diu, va ser més dura que el desert o el viatge en pastera. L'acolliment d'una família catalana, però, li va canviar la vida, i Emma Vilarsau i el protagonista fent d'ell mateix són els caps de cartell d'aquesta travessa vital tan dura com necessària.
Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark.
I si sabíeu de l'existència de la cosina de Superman, aquesta és la vostra. S'estén a Supergirl, basada en una minissèrie de còmics que diuen és una mescla de Guardians de la Galàxia i Mad Max amb el segell de DC. Protagonitza per Millie Alcock, descoberta a la Casa del Dragón, diuen que és la millor pel·lícula, que la millor de la pel·lícula és el fitxatge de Jason Momoa com a Lobo.
Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escupitajos para conseguirlo.
I Los últimos días de María Antonieta sembla que és més una geografia o una rentada d'imatge que una pel·lícula històrica. Situada en els darrers dies de la reina i el seu espòs, Lluís XVI, just abans de ser executats, no es fa cap referència a les seves responsabilitats polítiques, mentre que la revolució es redueix a una massa furiosa, bruta i repulsiva.
25 años y no hemos aprendido una puta mierda. ¿Alguien tiene el anillo electrificado para el pene?
Políticament incorrectes, 26 anys després de néixer com a programa de l'MTV, ja que es presenten el seu cinquè i, en principi, darrer lliurament de desbarats de tota casta, que, tot s'ha de dir, també té el seu públic.
I és divendres, acaba la setmana laboral i ho fem amb els sons de la setmana.
Ja, por favor! ¡Afuera que entremos! ¡No se vaya!
Hermano, no, fuera más peligroso.
Estamos en este momento declarando el estado de emergencia.
Bueno, íbamos a salir, no podíamos porque cuando nos agarramos de las columnas nos tumbaba para un lado y después para el otro y salimos los cuatro juntos, pero bueno, gracias a Dios, todo bien.
Los papás de mi amigo estaban en piso 5, los sacaron a todos. Su hermano falleció, pero su papá y su mamá, gracias a Dios, están vivos.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
Desproporcionada la condena
a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
La pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10?
Y quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
Com poden veure, la calor és un tema que ens preocupa tot.
És que és una utopia pensar que les pluges avui en dia arreglaran res.
Just al canvi de mes, pues baja la temperatura i no se descarta que pudiera caer algun chubasco.
I són ara les 9, repassam els temes destacats d'aquest matí de divendres i l'actualitat ens manté encara pendents de Veneçuela, on el govern d'aquest país ha elevat a 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat el país. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha 2 espanyols i altres 80 continuen desapareguts.
A les Balears, avui a les 12:30 es guardarà un minut de silenci. El Consolat de l'Aman recorda les víctimes i assistirà la presidenta del govern Marga Proens. La cap de l'executiu autonòmic ha explicat que no es té constància de cap víctima balear i ha informat que organitzen atenció psicològica per als prop de 10.000 residents veneçolans que hi ha a les illes.
Un d'ells és Arturo Quintero, que ha estat durant 15 anys president de la primera associació que es va fundar de veneçolans aquí a les Balears. Assegura que els recursos humans i materials a Veneçuela són insuficients.
La falta de recursos, sobretot de apoyo a los rescatistas, de maquinaria pesada, de personal de